ronda d'intervencions, una ronda de contactes amb tots els grups amb representació al Consell Insular perquè en facin unes valoracions. En fem de menor representació a major representació i, per tant, comencem amb el PSOE, en aquest cas l'Antonio Sanz, que també és conseller de Medi Ambient. Bon dia.
Bon dia, Bernat.
Bé, comptam temps agradable, no, avui?
Sí, ja veiem que està arribant la tardor, està arribant a Formentera.
Molt bé, segur que hi ha un estiuet de Sant Martí entremig,
sí,
però
ho tindrem.
Però bé, és agradable. Escolta, l'altre dia en el ple, en fi, sempre és bona notícia que s'aprovin mocions per unanimitat, i una d'elles va ser sobre la crisi migratòria a Europa, oi?
Sí, va ser una declaració institucional aprovada, parlada per tots els grups polítics, per tal, pues, primer, donar recolzament a totes les polítiques que siguin de poder donar entrada o ajudar a la gent que passa tan greu situació de la crisi migratòria, i també de rebuig a les declaracions que va fer, pues, el primer ministre italià, Matteo Salvini, en les quals, pues, la veritat que parlava molt malament, no només dels migrants, sinó també de les nostres illes.
Recordem que Matteo Salvini deia que perquè no duien els migrants que sobrevivien a alta mar en condicions nefastes, perquè no els portàvem a Eivissa i Formentera, que s'ho passessin bé. En fi, molt desafortunat, i bona resposta en aquest cas del Consell. També s'ha aprovat per unanimitat dues propostes, en aquest cas l'equip de govern. En la primera d'elles se suscita la millora i reforç dels cossos i forces de seguretat a Formentera.
Sí, anem a veure. Pues és, el company en Josep Maria ho ha explicat molt bé al ple. Sabem que a la mà hi ha molt de tràfic marítim. Sabem també, pues, que les embarcacions que té la Guàrdia Civil són limitades, i el que demanem dues coses des del ple a la proposta i que van ser aprovades per unanimitat. La primera, la instauració d'una barca al port de la Sabina de la Guàrdia Civil de la mà, per tal de reforçar el servei a totes les pitiuses, així com també el reforç dels cossos de seguretat de Guàrdia Civil, Seprona i Guàrdia Civil de Trànsit entre els mesos de maig i octubre, per tal de donar un poc més de seguretat a la nostra illa.
La barca de la Guàrdia Civil de la Sabina, l'equip de govern vol que hi sigui permanentment?
No, no, a l'època d'estiu, però seria, seria un reforç, però que siga que la base estigui al port de la Sabina.
Correcte, permanentment a l'època d'estiu.
Exactament.
Com a base allà. Creieu que hi ha una sensació de, no de manca de seguretat, però que és una demanda ciutadana que hi hagi més reforços en aquest àmbit?
Sí, sí, perquè a més, quan més reforç tenim d'aquest tipus, almenys es té la possibilitat de poder aturar conductes que siguin perilloses, no només pels que les fan, sinó també pels que no les fan i també hi som a la carretera.
Molt bé.
O a la mà.
Perfecte. Escolta, a més s'ha generat feina després d'aquest ple, perquè tots els representants del ple van aprovar instar les conselleries de Medi Ambient i d'Agricultura del govern a prendre les mesures necessàries per millorar el funcionament de l'EDAR de Formentera i coordinar-se amb les tasques de millora de la planta d'osmosi i filtratge per millorar el funcionament de la bassa de rec. Per tant, això ho demana directament al Consell, o ho feu a través de la teva conselleria?
Ho fem a través de la meva conselleria, de la presidència, de la conselleria d'Agricultura i sector primari, perquè ja va venir el conseller de Medi Ambient del govern el dia 15 de juliol, ens vam reunir amb ell, i sí que li vam traslladar que hem detectat que el que és l'EDAR, l'estació d'epuració d'aigües residuals de Formentera, no funciona tot el bé que hauria de funcionar. Això no només afecta a les emissions per l'emissari, sinó també a l'aigua que arriba a la bassa de rec. Per tant, la bassa de rec tampoc no ha pogut funcionar molt bé perquè l'EDAR no estava funcionant molt bé. Llavors, des del Consell fem una moció, aprovada per unanimitat, per tal d'instar els governs de les Illes Balears a prendre les mesures necessàries per tal de millorar aquests dos serveis.
Molt bé. I per unanimitat també es va aprovar una proposta de la Unió per promoure el programa de salut i protecció del medi ambient del govern balear, Platges sense fum, que en un principi és una proposta sense uns mètodes efectius de control, o sigui, no estan vinculades en aquest programa, doncs, mesures coercitives, sinó que és més una proposta, una iniciativa, doncs, de sensibilitzar, de conscienciar la gent, no?
Sensibilització, conscienciació i informació. És una proposta en la qual la campanya del govern el que proposa és establir alguna platja que sigui anomenada com platja sense fum, en la qual hi hauria punts informatius per tal de explicar a la gent la importància de no fumar, a les platges. Sabem que el que és les restes de les llosques del tabac poden tardar més de 10 anys a degradar-se. A més, tenim molts moviments a l'illa, tant de Perquè Celeste com per Formentera sense plàstic, Formentera Plàstic Free, amb els quals col·laborem tant institucionalment com personalment, com un munt de gent de l'illa. I que quan fem neteges es nota la quantitat de llosques i de residus que queden a les platges. Llavors aquesta campanya també ajudaria no només a millorar la salut de les persones que hi van a la platja, perquè sabem que els afectats pel fum del tabac no només són els que fumen, sinó també els que hi són a la vora, perquè el fum del tabac afecta a tots els que hi són a prop, sinó també perquè no generem residus. És una proposta importantíssima que és informativa. La gent se l'informa, seran punts informatius, en cartells, en díptics, per tal de conscienciar, com bé has dit, de la importància de no fumar a les platges.
Molt bé. També, minuts abans de començar la sessió plenària, totes les conselleres i consellers van signar la seva adhesió al Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera per així, doncs, a afavorir el desenvolupament d'una administració insular transparent, eficaç i eficient, no? Feia falta venir el conseller de Transparència, Rafa Ramírez, d'explicar aquest codi ètic la setmana passada. En fi, és un bon pas, no?
És un bon pas de transparència, d'equitat, en el qual ja en el ple de juliol, el ple ordinari de juliol, el 31 de juliol, es va aprovar definitivament aquest codi ètic, va ser publicat en el BOIB del 20 d'agost de 2019, i ja en aquest mes és en el qual s'ha fet la signatura efectiva per tots els consellers, tant de l'equip de govern com de l'oposició, tots els consellers electes del govern de Formentera.
Molt bé. Alguna cosa més a destacar d'aquest ple?
Bo, que va ser un ple, la veritat, que molt, molt bo. Va haver molta cordialitat, les propostes van ser molt propositives per tots els consellers i la veritat que va estar bé.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a Antonio Sanz per acompanyar-nos aquest matí i fer aquesta primera valoració del ple ordinari del mes d'agost.
Gràcies, Bernat.
Que tinguis un bon dia.
Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín desmatí de Formentera.
Ceferino, la darrera sensació de Formentera, al passeig de vianants Jaume I de Sant Francesc, taverna i casa de comides. Ceferino, obert per esmorzars, ho fan a lo gran, esmorzars de forquilla i ganivet. Dinars, un plat del dia sempre ben elaborat per la Juli, i sopars, gran assortit de mitges racions. I els diumenges, canelons, i tot també en opció takeaway. Ceferino, al passeig de vianants Jaume I de Sant Francesc. Estem oberts tot l'any. Això sí, el dimarts descansem. Ceferino, a la terrasseta o a dins, gaudeix de l'autèntica casa de comides.
Ja és aquí el nou Plater, establiment fundat el 1922, amb gairebé 100 anys d'història i que ara, novament, a mans de la família propietària original, els Ferrers de Can Plater, ha estat objecte d'una remodelació integral perquè l'experiència sigui encara més plaent. Sí, no us podeu perdre el nou Plater. A les dues terrassetes o a dins, sempre hi ha ambient. I et fan esmorzars, dinars, sopars, les tapes d'Enriqui o els nostres suggeriments del dia amb producte fresc. I preus perquè tothom hi sigui benvingut, perquè el Plater també torni a ser de tots els formenterers. Això sí, diumenge tanquen. Vine al nou Plater. Vine on hi ha l'ambient.
A Ràdio Illa, de far a far. De 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín desmatí de Formentera.
Aquí saludem ara, seguint en aquesta ronda d'intervencions post-ple ordinari del mes d'agost. És el cap de l'oposició, el conseller per Saunió, Llorenç Còrdoba. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Què tal aquest ple? Un sabor una miqueta agradós, potser, per la Unió? O sigui, es va aprovar, per exemple, la vostra proposta en relació a les platges sense fum, que mos explicaves el mateix divendres aquí a Ràdio Illa, però també es van tombar un parell de propostes vostres, no?
Sí, sí, realment, igual coincidir amb el que deia el conseller, en Antoni Sostera fa uns minuts, que va ser un pla bastant, bastant cordial, i es va poder treballar. Una altra cosa és que llavors tenies per davant les coses que vols. Nosaltres estem molt contents en que totalment per unanimitat s'aprovés el nostre, instar el Consell a sumar-se en el programa Platges sense fum. Tant el que va ser en el debat com a la votació final, tots vàrem estar d'acord en que això es havia de fer i veiem doncs, bueno, que aquesta proposta tothom se l'ha feta seva i al final es bo per Formentera. Sí que es va acabar altres propostes o esmenes que no varen aconseguir tirar per endavant, com per exemple quan es va demanar que hi hagués bueno, es demanava la millora i reforç dels cossos i forces de seguretat tant terrestres com marítims a Formentera, sobretot a l'estiu, en altres ens va faltar parlar igual de la policia local, es va parlar de la Prona, es va parlar de la Guàrdia Civil de la Mà, i nosaltres entenem que la seguretat és tot en conjunt, inclús en la mateixa proposta parlava de reforçar en la Guàrdia Civil, en la Seprona, perdó, la feina que feia la policia local. Doncs el que van fer nosaltres, simplement, és, respectant el que posava la proposta de l'equip de govern, el que van fer va ser fer una esmena per dir que també es parlàs de fer totes les passes necessàries per ampliar la plantilla de la policia local, que ara actualment està bastant baixa, està, si no m'equivoc, sobre 13 efectius ara, sent que havia estat en 22. Mos estranya que des de l'equip de govern no acceptessin això, votessin en contra d'afegir-ho. Tot bé, va ser una cosa que sí que ens va estranyar. Llavors, un altre en el tema de
Disculpa, sí. Llorenç, en relació a aquest tema, es va generar algun tipus de debat? Van donar algun motiu a l'equip de govern per votar en contra aquesta proposició vostra, aquesta proposta vostra?
En principi ens van dir que no entrava, que no era la filosofia d'aquesta proposta. Clar, nosaltres llegida, com es va llegir, que era sol·licitar la millora i reforç dels cossos i forces de seguretat de tant terrestres com marítims de Formentera, entenem que la policia local, que a més és l'única que és competència, que és consell, que el consell pot fer alguna cosa, ho tindrien que haver afegit, tindrien que haver afegit un tercer punt, dient que des del consell també es faria la seva feina, perquè la competència és realment del consell. Doncs clar, aquí el que semblava una mica que era, no dic que donar la culpa, però tirar balons fora i demanant al Ministeri d'Interior molts reforços, moltes coses, sent que el Ministeri d'Interior està complint amb el que havia promès i som nosaltres que tenim la plantilla, la posició local, a meitat d'efectius i a més haurà gent que ara, en breu o passarà a una activitat o es donarà de baixa, en la qual encara és pitjor. Però simplement la nostra proposta era en positiu, era dir que anem a començar feina, perquè sembla que hi ha uns plaços i si abans de final d'any no es presenten les persones que tenen que fer, que llavors tenen que fer un curs i això, ens podríem plantar en 2021 i no tindríem efectius de la policia local a Formentera.
I després també l'equip de govern va votar en contra de la proposició per dotar Formentera d'administracius d'administratius per al CP, justificant que duen temps fent feina en això.
Sí, sí, la veritat és que ens va estranyar, perquè al final no deixa ser instar a que això es faci si ells fa temps que estan treballant, que jo no tinc per què dubtar-ho i no ho dubt. Simplement no crec que sigui una raó per la qual votar en contra, i altres coses com per exemple són abstencions, o adequar la proposició a el que ells vulguin anar a votar i fer-ho tots junts, pensant que aquí hi ha hagut un rodillo una miqueta fort de dir no, no i no a coses que si un no ho explica no són tan il·lògiques. El que dèiem de la policia local, el que dèiem de CEPE, que simplement estan demanant que es reforci, perquè ara a final de temporada haurà molta gent que sol·licitarà d'aquests serveis, i sí que ens han dit que començaran, i que igual a mitjans de setembre pot ser que estigui en marxa. Bé, jo no dic que no, però clar, votar en contra del mateix que tu estàs proposant també em sembla una miqueta estrany, així com també el tema de Zona Blava. El tema de Zona Blava va dir que era un tema obert per provar, vàrem fer tres propostes nosaltres, era el tema d'aquestes zones de 15 minuts passessin a 30, perquè sabia que no anava el temps.
Això anava en el vostre programa electoral?
Això anava al nostre programa electoral, hi ha molta gent que ho diu, anava en el nostre programa electoral justament perquè la gent ho demanava. També que es posarà en marxa aquesta aplicació que recull el reglament, una aplicació mòbil per poder fer els pagaments i no haver de treure tant de paper. Uh-huh. I, finalment, una cosa que a vegades pot semblar no tan important, però que molesta molt a molts de turistes, que és que a l'horari de nit a la zona dels Pujols és diferent, arribes més tard, hi ha molta gent que té idea de que ja ha passat la zona blava, aparca el cotxe i s'acaba amb una multa quan ha tornat de sopar o d'alguna cosa. Doncs nosaltres el que fem simplement era demanar que s'adequés en el mateix horari que hi ha altres bases, res més, per evitar aquestes males sensacions dels turistes que quan s'ho han passat molt bé, han sopat, estan molt ple, arriben al cotxe i es troben amb un merder i se'ls espanya tot aquesta nit. No crec que siga una cosa bona si no és per un tema recaudatori. No hauria de ser així. Es va votar en contra, dient que no era el moment. Nosaltres no demanàvem que es fes ara, sobre setembre. Simplement transmitíem de nou unes inquietuds de sa gent i se'm va dir que no, que escoltaríem, però que no era el moment i es va votar totalment en contra. Bueno, també és una miqueta llàstima, el que dèiem, una miqueta agradols. Però bé, un altre tema que sí que ens preocupava era l'obertura del centre d'esports nòtics, que també vàrem treure una nota de premsa.
Uh-huh. I demà de fer ressò, sí.
Sí, sembla ser que bé, que el que es deia era que des de costes era imminent i que ja s'havien dit que donarien i que seria en seguida, i amb una pregunta que vàrem fer nosaltres. I allò on vàrem dir que ens havíem estat mirant el reglament, perquè vàrem presentar nosaltres una proposició per obrir de manera immediata el centre d'esports, varen comprovar que seria possible que el centre d'esports no estigui complint en el reglament de la llei de costes. Igual és per això que s'està retardant la concessió administrativa.
Mm,
i això
com?
Ja preocupa una mica més.
Escolta, dius que vau mirar el reglament i que el centre d'esports nàutic potser no està complint amb el reglament de costes. En quin sentit?
Jo vaig posar un exemple en el ple, perquè hi ha diferents coses que sembla que no compleix, però falten segons quins informes, una memòria econòmica, bueno, una sèrie de coses, però igual el més gràfic és que el projecte i el que és el centre d'esports que ja està construït són 538 metres quadrats i el que diu el reglament de costes diu que qualsevol instal·lació per una activitat nàutica federada no pot passar de 300 metres quadrats. Mm. Igual ens han passat pràcticament el doble. Jo això, comprovant-ho en premsa, el que surt ara en premsa, ho pot mirar qualsevol, és que a la zona de Catalunya, sobretot, hi ha molts de clubs nàutics que s'estan sancionant per part de costes i que inclús s'està demanant que derribin la part que han crescut de més, que passa de 300 metres quadrats. Clar, si no tenim llicència i tenim 538 metres quadrats, hauríem de mirar que no fos això el que està frenant la concessió de la llicència aquesta administrativa de costes, perquè realment no ho està complint. Va ser el dubte que vàrem tenir altres, i en aquell moment, doncs, la consellera d'Esports, que és la que ens estava contestant, no va saber contestar, va dir, mira, no en sabia res, no ho havia contestat. Però, clar, és una resposta molt diferent. No ens han contestat encara, que sí que el que anaven dient està ara, que sí que ens han contestat i ens han dit que en breu. Estàvem una mica preocupats en aquest sentit, perquè és una instal·lació que ja estic obrint.
Estirarem del fil. El que sí que va haver-hi un moment de comunió i en fi de consens màxim és en la declaració institucional sobre la crisi migratòria. Uh-huh. Que en fi, creieu que era convenient, doncs, a respondre institucionalment a aquests comentaris, doncs, a Matteo Salvini, no?
Sí, jo crec que aquí realment la cordialitat en va en tot es ple. El que passa és que, clar, un demana coses i salta, els adona o no els adona. Però sí, aquí vàrem estar d'acord, és un text que crec que ja m'havien passat abans, que el proposat així, que nosaltres, per suport, ens ho adherim.
Compte, Llorenç, que en algun moment et perdem.
Ah, val, sí, és que estic en el seu telèfon. Em sap greu, i ara en el dia que fa.
No pateixis.
Una mica així. Dèiem que això, que sí que tot el que siga és compromís de la institució, es consensuar amb els drets humans, si se solidaritat amb les persones, és una cosa que crec que tots estem d'acord. Les declaracions del ministre d'Interior, crec que tots estem d'acord en condemnar que no es pot parlar així, i menys quan estàs parlant del que estàs parlant, que són persones. I bé, de sol·licitar al govern d'Espanya que lideri la Unió Europea, i tot això, doncs, bé, doncs pot ser el govern d'Espanya, pot ser la Unió Europea, nosaltres ens vàrem presentar així i no hi ha cap pega i ens vàrem adherir en el 100% en aquest manifest.
I finalment també, minuts abans de l'inici del ple, tots us vàreu adherir, tots els consellers, al nou codi ètic del Consell, que també hem fet una reclamació de la Unió des de feia temps, no?
Mm-hmm. Sí, pensem que és important que a part de que es parli de bones costums, de bon govern, de bones coses, les coses estiguen sobre paper i estiguen escrites. I d'aquesta manera, de que llavors no hi ha males interpretacions ni problemes. El que està escrit està escrit. Doncs bé, és una cosa que ja fa temps que s'està fent, que es va aprovar en un pla anterior, que ara ja sí que ha sortit en el BOIP, i al final el que va fer simplement va ser pues adherir-nos o firmar tots els consellers, tant els de l'equip de govern com de l'oposició, i bé, jo no crec que hi hagi ningú que vulgui anar en contra d'aquest codi, i el que dèiem ara, el que hem de fer és tenir-lo en compte i sobretot respectar-lo.
Molt bé, a la nota de premsa que tenim del Consell de Formentera en relació al ple, també s'indica que es va donar compte del nomenament de personal eventual d'un nou responsable de comunicació. Creieu que el Consell ha de tenir dos responsables de comunicació?
En el seu moment ja vam dir que pensàvem que no, perquè el que se mos va vendre d'inici quan es va començar després d'eleccions era que es volia reduir el cost. Es va reduir el cost en suposició. Suposició a dia d'avui costa molt menys del que costava a la legislatura anterior. Però el que és l'equip de govern de 7 persones a 10 està a dedicació completa i tot el que hi ha ja és un 21% més que a la legislatura anterior. Ells mos deien que com que traurien el gerent, doncs que seria més barat, però clar, si me treus el gerent i em poses un altre responsable de comunicació, no entenem que tinga que haver dos responsables de comunicació d'una mateixa entitat, on hi ha un, per exemple, Formentera i un Pastore, o no ho acaben d'entendre.
Disculpa, Llorenç, l'oposició val menys en termes absoluts o en termes relatius? Perquè l'oposició abans eren 8, ja són 6.
Sí, bueno, ho pots calcular com siga. L'oposició abans tenia un cost en pressupost de 45.600 euros, uh-huh. I a dia d'avui en té un de 34.000. Uh-huh. Això és l'oposició, que també dona feina i es té que fer, i abans eren tres grups polítics i ara som una coalició de dos grups polítics, però bé, la feina al final, si eren 3, 2, 1, es té que fer igual, es té que fer la feina de control, de proposar coses, doncs és la feina d'oposició. Doncs clar, de 45.600 es baixa a 34.000 euros més o menys, però llavors resulta que puja a 150.000 sou mensual de l'equip de govern, i a més els càrrecs que es deia que ajudarien a qui des menys gasto, com per exemple treure gerent, el que faim és afegir-hi un responsable de comunicació que cobra pràcticament el mateix, a part de no entendre que hagi dos responsables de comunicació, que no és res contra ni privat contra ningú dels dos, simplement és que hi ha dos responsables de comunicació al mateix lloc per una administració com és el Consell. Jo podia entendre que n'hi ha un de comunicació i l'altre seria, no sé, d'altra cosa, però no, ja no ho vàrem entendre el primer moment, ho vàrem manifestar, seguim sense entendre-ho i bé, ja veurem.
Molt bé, alguna cosa a afegir en les vostres valoracions d'aquest ple?
No, el que dèiem, va ser un ple més cordial, més fàcil de fer, esperàvem que sigui així, esperàvem que estiguem aprenent més obert. Us agradaria que quan fèiem una proposició, una esmena, una proposició, se'm tingués més en compte, encara que sigui en suposició, crec que no han dit res que no diguessin ells mateixos ni no diguessin gent, però ja no sé si els vots són simplement perquè són suposició o perquè realment no pensen que allò sigui bo. Ni seguirem treballant i mirarem a veure a què n'han aconseguit.
Moltíssimes gràcies, Joans Córdoba, que passis un bon dia.
Igualment a tots, gràcies a vosaltres.
I ara el que fem és parlar, saludar per part de gent per Formentera en Bartomeu Escandell. Bon dia.
Què tal? Bon dia, com anem?
Va bé, ja no sé si has sentit les valoracions dels teus predecessors, dels representants de PSOE i de la Unió.
Sí, he anat sentint atentament els seus comentaris. Sí.
Hem anat parlant de tot el que va donar d'ací aquest ple, la declaració institucional, la crisi migratòria, també doncs, la proposta també acceptada per unanimitat de millora i reforç de cossos de seguretat. Hi ha alguna cosa que voleu afegir de tot el que s'ha dit?
Bé, no, una mica destacar això. Posicionar el Consell Insular de Formentera amb aquesta solidaritat cap a tota aquesta gent que desgraciadament ha de fugir de la seva casa per intentar buscar una vida millor, per intentar no ser assassinat als seus països d'origen o esclavitzat, i demanar tant al govern espanyol com a la Unió Europea pues, que prenguin realment mesures efectives contra aquesta xacra que tenim en el Mediterrani i que una mica avergonyeix a Europa com ho està tractant, no? Deixant-ho una mica en mans dels governs estatals tant de, bueno, de la zona, diguéssim, fronterera del sud d'Europa. Creiem que hauria, Europa, si realment ha de ser Europa, hauria de tenir unes polítiques conjuntes i que cada país també obeís a unes línies estratègiques d'actuació, cosa que ara mateix no està passant i estan veient que Itàlia va per lliure, Espanya va d'aquella manera i crec que és un problema prou important que s'hauria de tractar d'una manera conjunta a la Unió Europea. També crec que Formentera, que sempre han set un lloc de migració, quan aquí no hi havia turisme, la gent havia d'emigrar per buscar-se millor la vida d'altres bandes, crec que també això també hauríem de recordar a l'hora de vegades fer certes valoracions que no es corresponen amb la problemàtica que estan visquent ara amb aquest tema migratori. I crec que era bo que el Consell Insular de Formentera es posicionés amb aquest sentit.
Bueno, i així es va fer per unanimitat, que sempre és d'agrair. Una altra de les propostes, que es va aprovar també per unanimitat, en aquest cas a l'equip de govern, era la millora i reforç dels cossos i forces de seguretat de Formentera, tant terrestres com marítims, sobretot durant els mesos d'estiu. El que mos ha explicat el cap de l'oposició, Llorenç Còrdoba, és que ells també van voler afegir una moció, una proposta, en la que també es donés compte de la necessitat d'incrementar la policia local. Vos, que coneixeu...
Això durant el ple ja se'ls va explicar. Era una proposta que nosaltres adreçàvem tant a delegació del govern com al govern de l'Estat, i no pertocava que mesclàssim amb temes locals amb una petició que fèiem en el govern de l'Estat per tal d'incrementar les forces i cossos de seguretat de l'Estat a Formentera, en aquest cas a nivell marítim, amb una barca en base a Formentera, i un increment tant de la policia de trànsit com dels diferents efectius, tant de Seprona com de Guàrdia Civil, aquí a Formentera. L'únic que estàvem posant de relleu és que són insuficients, tot i la gran col·laboració i la bona col·laboració que hi ha entre policia local i els diferents cossos que hem dit, però creiem que aquesta barca, sobretot per la gran afluència de trànsit marítim que tenim en els mesos d'estiu, hauria de tenir base a Formentera per tal de controlar tot aquest trànsit que et comento, i també enguany amb aquest problema de migratori, que també hem tingut diverses pasteres que han arribat a Formentera, doncs creiem que la zona sud estaria molt, molt més reforçada si tinguéssim una barca en base en el port de la Sabina. El trànsit, el segon fil de trànsit la tenim durant un parell de mesos, i el que dèiem era estendre-la més mesos i que hi hagués més efectius per tal de poder fer una feina real amb aquest increment de visitants que tenim en l'estiu. El que comentava la policia era l'increment de la policia local. Ja s'està treballant per omplir 5 places més o per ofertar 5 places més de policia local a Formentera. El que se'ls va explicar era que era una petició en el govern de l'Estat i que no procedia parlar de la policia local aquí. Tot i així, el Consell Insular ja ha posat en marxa una nova oferta de places per tal de cobrir 5 llocs més de policia local a Formentera.
Molt bé. També amb el vot favorable de tots els representants del ple es va aprovar instar les conselleries de Medi Ambient i d'Agricultura del govern balear a prendre les mesures necessàries per millorar el funcionament de l'estació d'apuració d'aigües residuals, que està donant alguns maldecaps darrerament.
Sí, se va ser res, que en realitat és que té un avanç molt important. Es va posar en marxa ara fa uns mesos. Ha set un avanç importantíssim per tal de tancar el cicle de l'aigua a Formentera i, bé, donar-li més eficiència a tot el que és sistema d'aigües a la nostra illa, una illa molt seca, i, per tant, poder aprofitar tota l'aigua que tenim per diferents maneres, doncs, creiem que era molt important. Així es va posar en marxa, també per evitar fer o vertir aquesta aigua depurada a la mà i donar-li un ús més racional a Formentera. Sí que és veritat que estan tenint problemes amb la depuració d'aigües, sobretot en la temporada alta, i el que s'està demanant són dues instal·lacions que són del govern de les Illes Balears, i per tant aquest esforç en què la depuradora enviï l'aigua correctament a la bassa i la bassa també faci el seu procés correctament per tal de que pugui arribar en els diferents regants de Formentera i puguen completar aquest cicle de l'aigua. Com et deia abans, crec que és un avanç importantíssim que la bassa de rec, una bassa de rec que recordem va acabar-se l'any 2010 i que ens ha costat quasi 8 anys que es posés en marxa per part del govern de les Illes Balears. Ara està en marxa, hi ha una comunitat de regants que cada vegada té més interès per part de la gent, i el que demanam és que funcioni d'una manera correcta i es pugui tancar aquest cicle de saigua.
Molt bé. Tornem en aquest cas a les propostes que no van ser acceptades. Per exemple, la Unió també ha parlat d'aquesta ampliació de la zona blava, que és un cavall de batalla sobre el que ells s'estan pronunciant des de fa un temps, d'ampliar la zona blava de compra de proximitat, aquesta de 15 minuts a 30. No ho veieu bé?
A veure, la zona blava, el que li vàrem explicar a suposició és que en l'agost no és el moment de fer canvis. Enguany és el primer any que d'una manera ja completa tot l'estiu, perquè l'any passat es va posar a meitat d'estiu les noves zones de zona blava, com a Sant Francesc, Sant Ferran i els Pujols, s'han de posar o s'han posat en marxa. El que els explicàvem a suposició és que una vegada, i com sempre hem fet, una vegada quan acaba l'estiu, es valora el funcionament d'aquest servei en aquest cas. No hem d'oblidar que l'únic objectiu que té la zona blava és que la gent trobi aparcament. Jo record que l'any 2015 vàrem implantar la zona blava a la Sabina, que era un dels problemes més greus que tenia Formentera a l'hora de poder trobar aparcament en esport, tant per la gent resident, per anar i per venir d'Eivissa, per qüestions necessàries, com per també la gent que ens visita poder trobar aparcament a la Sabina. Aquest problema es va solucionar. Llavors hi ha matisos que són millorables. Jo me'n recordo a la Sabina, es va ampliar els temps de la zona verda a petició dels veïns per tal de que aquella gent que pogués anar-se'n de vacances pues, tingués més temps, sobretot a residents de la Sabina, més temps per poder tenir aparcat el cotxe sense haver de treure tiquet. L'objectiu de la zona blava és que hi hagi aparcament. Si distorsionam el que és l'ús de la zona blava, incrementant els temps, això va en detriment de la rotació que tenen els vehicles. I, per tant, hi haurà menys aparcament. El que hem de fer ara, quan acabi l'estiu, i això és el que els hi van dir a suposició, no en meitat de l'agost, sinó quan acabi l'estiu, és valorar el funcionament, rebre les suggerències que ens pugui fer els diferents col·lectius, els veïns i associacions empresarials, per tal de matisar i millorar la zona blava. Però no hem d'oblidar mai que la zona blava està feta perquè hi hagi més aparcament. Si el que volem fer és que no hi hagi tanta rotació de vehicles, el que farem és que hi hagi menys aparcament i la gent es queixarà que no troba aparcament. Per tant, jo crec que hauríem de ser, home, una mica més seriosos en aquest sentit i saber quin és l'objectiu primordial de la zona blava, i és trobar aparcament. En els diferents pobles hi ha aparcaments disuasoris per tal que la gent doncs, no hagi de posar tiquet, pugui aparcar sense límit de temps, i s'han creat precisament per això. Però les zones de rotació, que són quasi sempre les zones centrals del poble, el que es busca és que hi hagi rotació de vehicles. Si no, no té cap sentit la zona blava. I això és el que els hi vàrem explicar a la suposició i crec que varen entendre bé.
Val. També, en fi, sobre el que ens ha respost el cap de l'oposició, Llorenç Còrdova, ha suggerit o ha insinuat que el centre d'esports nàutic no podria estar complint la normativa de costes. Et diu que han estat mirant una miqueta aquesta normativa, el que han mirat també en premsa, altres bandes de l'Estat, què està passant, perquè recordem que el Consell de Formentera va explicar també aquí els micròfons de Ràdio Illa que els centres d'esports nàutics, malgrat aquest retard d'un any, aquesta demora d'un any en la seva obertura, doncs obriria en breu, que la raó per la que no s'obria era el permís definitiu de costes. I ell ha vingut a dir, no sé si ho ha escoltat, vostè, que s'hauria sobrepassat, potser, que ho estan mirant, el límit màxim de metres quadrats construïts. Té alguna cosa a dir sobre això?
Sí, a veure, aquesta instal·lació està feta amb permís, amb l'autorització de costes, com no pot ser d'una altra manera. Vull dir, no es poden fer edificis dins la zona de costes o instal·lacions dins la zona de costes sense tenir l'autorització inicial de costes. I com bé has dit ara, estan pendents de la concessió definitiva per tal de poder obrir a centres postnàutics una instal·lació molt necessari per seguir apostant per obrir Formentera cap a la mà i dins d'aquest espai que s'estany d'espeix, juntament amb la regulació de s'estany d'espeix que s'ha de dur a terme els pròxims mesos. El que no es poden fer són insinuacions perquè he sentit en premsa o he mirat una mica, pues, no sé, a veure, les coses s'han de fer amb una mica més de seriositat. L'autorització prèvia de costes existeix, aquesta instal·lació compleix tots els requisits, simplement estan pendents d'una autorització definitiva per tal de poder obrir aquesta instal·lació. També hi ha que dir que en els darrers 6-7 mesos hi ha hagut 3 directors de costes diferents. Per tant, això també ha retrasat el tema. Més ganes que tenim des de aquest govern d'obrir aquest centre d'esports nàutics, que la veritat ha quedat molt bé, era una reivindicació ja de molts anys de Formentera, perquè els nostres infants i en general la població de Formentera es pugui gaudir, pugui disfrutar de la mà, pues, simplement estan pendents d'aquesta autorització, que esperant que arribi en breu, mos consta que ja està a Madrid, i esperant que arribi en breu. S'han fet totes les passes necessàries per tenir aquesta autorització, i en seguida que la tinguem, pues, això, pressupostàriament ja també es varen preveure les persones que havien de, o les places que es havien d'ocupar allí per poder fer-lo funcionar. I, bé, a l'espera d'això, a vegades les autoritzacions administratives pues, no són lo ràpides que mos agradaria, però bé, estem en el bon camí i esperam que el Centre d'Esports Nàutics, que ja és una realitat, pues, siga una realitat operativa en su major, en sa major brevedat possible.
Molt bé, i finalment ja també un d'aquests moments agradables en aquest Consell, en aquest ple del mes d'agost, va ser l'adhesió també total per part de tots els cancellers al nou codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera per tal d'afavorir el desenvolupament d'una administració insular transparent, eficaç i eficient.
Sí, això ja s'està fent, però sí que és veritat, sentint el cap d'exposició, que si està damunt paper ja hi ha unes normes de conducta i unes normes allà on s'han de regir el comportament dels diferents tant càrrecs polítics com càrrecs de confiança que té l'administració, pues, m'ho sembla perfecte, ens vàrem adherir tots, i bé, aquest codi ètic ha de marcar les directrius que ja s'han anat usant, diguéssim, aquests anys, però ara tenim un document que marca aquestes directrius, així com també una comissió de seguiment i una comissió que ha d'avaluar si es produís alguna actuació que no n'has, o que es pogués interpretar que no n'has en la línia d'aquest codi ètic, poder-lo avaluar i poder prendre les decisions necessàries si s'incomplís aquest codi. Però bé, contents, perquè és una nova reglamentació que jo crec que fa més gros i més correcte en el Consell Insular de Formentera.
Molt bé, alguna cosa a afegir a aquest ple del mes d'agost?
No, bé, una mica ajuntar-me també o a el que ha comentat en Llorenç, de que ha estat un ple amb un to molt més normal, uh-huh. Perquè els dos primers plens han estat bastant...
Crispats.
No sé, amb certa bronca per part de l'oposició, tampoc no l'enteníem molt bé, però també, bé, benvinguts a un talent... Bueno, que no pot ser d'una altra manera, que ha de ser dialogant i que ha de ser de confrontació d'idees entre les diferents opcions polítiques que hi ha a Formentera i sempre de respecte i de poder defensar les idees de cada partit dins un marc normal de diàleg i afegir-me a les paraules que comentava abans en Llorenç. I esperem que durant la legislatura siga així i no siguen aquests plens broncs que hi ha hagut els primers dos, que tampoc no enteníem molt bé d'on venia aquesta virulència, però bueno.
Molt bé, doncs queda dit. Moltíssimes gràcies a Bartomeu Escandell i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Salut i bon dia.